moments trasbalsadors. Estem immersos en la pandèmia més greu de l'últim segle, amb tot el que comporta des del punt de vista social i econòmic. I ara, quan encara lluitem contra el virus, ens trobem de ple amb aquest esclat brutal de ràbia als carrers dels Estats Units. Són uns fets sobrevinguts enmig de l'emergència sanitària, però també s'expliquen en part per la greu crisi que travessa la primera potència mundial. A la indignació per la mort de George Floyd hi hem d'afegir la desigualtat, la falta d'oportunitats de tantes i tantes persones. I això no és exclusiu dels Estats Units. Això també passa aquí. I per això avui volem parlar amb Yanis Varoufakis. Com sabeu, és economista, va ser ministre de Finances de Grècia, cofundador del moviment paneuropeu Diem25, actualment també diputat del Parlament grec pel partit Mera25. Yanis Varoufakis, bon dia, good morning.
Hello, Mònica. Hello to all my friends.
Hola, Mònica, bon dia, i vull donar doncs una salutació especial a tots els meus amics i amigues de Barcelona.
Nosaltres l'havíem convidat per parlar de les receptes polítiques i econòmiques que ens poden ajudar a sortir de la crisi de la Covid. Però, inevitablement, Yanis Varoufakis, hem de començar demanant-li per la seva reflexió respecte a Europa del que està passant als Estats Units. Com ho està observant, això, Yanis Varoufakis?
The same faulty approach.
Mira, és sempre el mateix mal
enfocament que an unnecessary decade.
Doncs ha condemnat els països a una dècada innecessària de pèrdua de valors, de pèrdua de poder. Aquesta és una crisi, va ser la crisi de l'Eurozona, que va començar el 2010 i que mai no ha desaparegut i que ara s'ha accelerat degut a la pandèmia del coronavirus.
I és...
continuem tractant el mateix problema amb una mentalitat errònia i amb els mateixos instruments erronis.
Yanis Varoufakis ha impulsat junt amb altres moltes persones la Internacional Progressista, que és una organització que promou els principis i polítiques d'un ordre internacional progressista. I, evidentment, això val per Europa i pels Estats Units. Creu que el que estem veient aquests dies pot canviar radicalment l'escenari polític dels pròxims mesos a nivell mundial?
It is the only...
Mira, Mònica, és l'únic moviment, l'únic moviment que poden fer els progressistes per canviar el món d'una manera que no sigui catastròfica per als nostres pobles, a Catalunya, a Grècia, a Europa en general i arreu del món. Mira, si ho reflexionem, fins l'any 2008 hi havia dues forces que cooperaven a nivell internacional. La primera era el sector financer, els banquers. Els banquers ensenyaven com podien tenir d'èxit internacional, quant d'èxit podien tenir, perquè van aconseguir aplegar els bancs centrals d'arreu del món per tal, doncs, de bellugar muntanyes de diners, literalment, en nom dels banquers. I això era reconegut per part dels banquers en contra dels interessos dels habitants de cada país. La segona força que va demostrar la seva capacitat, doncs, de l'internacionalisme, van ser els neofeixistes. Ja es tracti, doncs, dels neofeixistes dels Estats Units, Trump, Matteo Salvini a Itàlia, doncs Vox a Espanya, Bolsonaro a Brasil i tota la resta. El que tenim és una aliança increïble entre ells. Ells saben i coneixen el poder de la cooperació transfronterera i tenir una única història que explicar a tot arreu. És una història racista tòxica, però és una única història. I, doncs, és l'única història que expliquen arreu del món. Doncs, nosaltres també tenim una història de gènere i d'un tracte verd pel món. De manera que nosaltres també podem respondre la pregunta. Molt bé, d'on provenen els diners per a la transició verda que necessitem a tot arreu del planeta per a la creació de bons llocs de treball, de bona feina, de bona qualitat, i per lluitar contra la xenofòbia. Doncs necessitem una única resposta. A Barcelona, a Atenes, Lagos, Nigèria, a Brasília, a Washington DC. Això és del que tracta la Internacional Progressista.
I precisament per això, Yanis Varoufakis, una de les coses que està advertint és que si això no progressa en aquests moments, Europa perilla. Des del Diem, des del moviment paneuropeu que vostè va ajudar a crear, va donar una sèrie de receptes sobre com s'haurien d'abordar des de les institucions de la Unió Europea la gestió, no d'aquesta crisi només, però en general també centrant-nos en on som ara, no? Quines són, per vostè, les claus de gestionar adequadament aquesta crisi des de la Unió Europea, ara que ens han anunciat des de la Comissió Europea aquests fons de 750.000 milions d'euros?
Per començar, no hem de cometre el mateix error del passat, de creure en les xifres que ens donen. No són 750.000 milions, eh? De fet, els diners reals, en termes de transferències i no préstecs, els préstecs són irrellevants, els préstecs no ajudaran els banquers, la quantitat de diners és de 400.000 milions, eh? És a dir, que ni tan sols s'acosta de lluny a la quantitat que necessitem. Ens hem d'adonar que Espanya l'any vinent tindrà un dèficit pressupostari de més d'un 11%. D'aquí un any, la Troika, o anomena'ls com vulguis, Brussel·les, arribaran a Madrid i exigiran una austeritat massiva per tancar aquesta bretxa. I l'austeritat que ens està a punt d'arribar a Espanya, a Grècia, a Itàlia, a França, crearà una recessió encara més gran, encara més pobresa. I els pocs diners que ens estan oferint d'aquest fons de recuperació no és ni tan sols suficient per marcar alguna diferència. Per tant, no hem de cometre l'error com ho vàrem cometre l'any 2010 i l'any 2013 i l'any 2015, doncs en què els primers ministres espanyols tenien doncs el deure de vetar totes aquestes polítiques que el que portaran és nova pobresa i nova desesperació a Espanya, a Grècia i a Itàlia. El futur polític serà, dependrà de tot això. I és per això que jo penso que tenim el Conte d'Itàlia i el senyor Baggis de Grècia, són una nova generació de polítics que no deixaran de la mà als seus pobles.
Però, Yanis Varoufakis, jo fa una setmana li vaig demanar a Pablo Iglesias, que, com saps, ara és vicepresident del govern de Pedro Sánchez, li vaig preguntar, hi haurà retallades? I em va dir, no, en cap cas.
I és per això que Podemos ha fracassat. Doncs aquells meravellosos indignats doncs van creure en Podemos i què els hi ha passat? Han quedat completament entre l'espasa i la paret per voler arribar al govern i no han tingut la força de vetar les polítiques que venen de dalt. I com que estan justament coaccionats, efectivament han esdevingut una força totalment irrellevant. Perquè Pablo pot dir el que vulgui, però la qüestió real és que maybe no hi haurà retallades aquest any, però en els anys propers, quan el pacte fiscal doncs rebi nova energia, el govern de Madrid i pot el Pablo estar encara en el govern de Madrid o no, és una cosa que no sabem, el govern es veurà forçat a introduir l'austeritat als mateixos nivells que Grècia va haver de doncs introduir durant l'anterior crisi.
La proposta que vostès, Yanis Varoufakis, feien des de Diem era una acció de tres punts, el primer punt dels quals era injectar un trilió en eurobons. Aquesta no ha estat l'opció que ha triat la Comissió Europea. I la segona era fer transferència de 2.000 euros a cada ciutadà per poder assumir els efectes de la crisi. I després, naturalment, un pla d'inversió i de recuperació per una Europa verda. Ah, per què no ens en sortim mai amb els eurobons, Yanis Varoufakis?
Perquè el senyor Sánchez, el senyor Macron i el senyor Mitsotakis, que suposadament han donat suport als eurobons, no els han veritablement donat suport quan es necessita. On es necessita? El Consell d'Europa, l'Eurogrup. Van fer tot el soroll i tota la gestualitat en els llocs equivocats per donar suport als eurobons, quan parlaven amb el diari El País, quan parlaven amb tu, Mònica, també, oi? Quan anaven dins del Consell de la Unió Europea, no tenien ni la valentia de vetar-ho tot, fins que aquells eurobons s'incloguessin. El primer ministre d'Espanya, el primer ministre de França, el president de França i el primer ministre de Grècia, etc., han continuat caminant per aquelles sales del Consell. Ja es tracti de sales electròniques o físiques, eh? No marca cap diferència. I senzillament no varen vetar en cap moment la negació per part de Berlín i per part dels holandesos i per part de tots aquells que volen imposar l'austeritat fins i tot a la seva pròpia gent, sempre i quan mantinguin aquesta covardia, aquesta manca de coratge, doncs el que tindrem és una ampliació de l'austeritat, de l'endeutament i de la pobresa.
Ahir, Yanis Varoufakis, parlàvem de l'assaig de Slavoj Žižek, que tu cites sovint, quan parles de Žižek, i una de les coses que diu en el llibre Pandèmia és que ens n'haurem de sortir a través de la cooperació i de la solidaritat, i que tothom haurà d'ampliar doncs, els horitzons per sortir-nos-en. Però, en canvi, el que estem veient, i ho hem vist en el cas de Nissan, del sector de l'automoció, és que els estats estan actuant amb lògica nacionalista en la protecció dels seus espais. Europa està en perill?
Home, la resposta és que no. Escolta, hem tingut aquest problema des del començament de la crisi. L'any 2010, l'any 2011, l'any 2012, quan Espanya va introduir una austeritat enorme, els salaris van caure tots massivament a Catalunya, per exemple. I es va canviar la producció de França cap a Catalunya, cap a Espanya, contra els interessos dels treballadors francesos. Tenen els treballadors francesos i els treballadors catalans varen començar a competir els uns amb els altres. I ara estem fent el mateix. Però en direcció oposada. I aquesta no és la manera de gestionar una política industrial europea. És només una manera de reforçar les forces centrífugues que estan esmicolant aquest continent.
I la Internacional Progressista, Yanis, que avui no ens podrem allargar sobre això, però que justament l'havíeu de presentar coincidint amb aquesta pandèmia que ens ha arribat de la Covid. Quins són els passos que esteu programant per poder situar-la en l'escenari internacional?
Al setembre, vàrem programar que la Internacional Progressista es reuneixi físicament, si podem, a veure si el Covid ens ho permet, doncs a Islàndia. Hem estat convidats pel primer ministre d'Islàndia, que és un camarada i amic,
pel Consell
de la Internacional Progressista, per reunir-nos allà. I tenim dos objectius. Primer, iniciar el procés de sortir amb un pla global, un nou pacte verd pel món, on responem a preguntes molt específiques, com per exemple, on trobem els trilions, els 3 trilions d'euros per invertir cada any en una economia verda, per exemple. I en segon lloc, un cop, mentre estem desenvolupant aquest pla progressista pel món, simultàniament, volem organitzar i coordinar accions que siguin de natura universal, però que alhora posin en el punt de mira temes i lluites específics per donar suport i solidaritat a diferents comunitats, causes, per exemple, a Nigèria, a Catalunya, a tot arreu. Combinem l'acció global amb campanyes locals.
Ah, Yanis, no volem despedir-te sense preguntar-te per Grècia, perquè just abans de la pandèmia estàvem vivint com Turquia havia obert les fronteres enviant, diguéssim, la gent que estava refugiada en aquests camps de refugiats turcs, utilitzant-los com a mecanisme de xantatge amb la Unió Europea, i pensàvem, ara els arribarà a Grècia amb la pandèmia moltíssimes dificultats. Tu que estàs de diputat ara a Grècia, com esteu vivint la situació a Grècia i com se n'està sortint?
Mira,
amb enormes dificultats. Però el problema no és un problema grec, és un problema paneuropeu, perquè la Unió Europea no té una crisi migratòria. La Unió Europea, de la mateixa manera que el president Erdogan ho ha fet, també instrumentalitza aquestes pobres ànimes, convertint-les en un grup de persones per exercir pressió a la Unió Europea. I la Unió Europea fa exactament el mateix. La Unió Europea està empenyent a Grècia a tenir camps de concentració, camps d'empresonament a les illes. De manera que s'enviï un missatge a d'altres persones desesperades d'Àfrica, d'Afganistan, de Síria i de Pakistan, dient-los, no veniu aquí, no veniu aquí. De manera que tant Turquia com la Unió Europea estan instrumentalitzant a les persones, utilitzant a éssers humans com a instrument. I això és un delicte, és un crim gravíssim contra els principis mateixos i l'ètica fundacional d'Europa.
Yanis Varoufakis, serà un plaer la propera vegada que puguis viatjar fins aquí, fins a Barcelona, que ens acompanyis una vegada més en aquest estudi. Una abraçada. Take care of yourself.
Same from me to you.
Moltíssimes gràcies, Mònica. Faria molta il·lusió tornar-te a veure aviat.
See you soon. Bye-bye. I moltes gràcies, John de Ràstic. No us podeu imaginar. A veure, ja us ho diem sempre, però ho he de dir una vegada més, a Instagram penjarem una imatge de com en John de Ràsti ha fet la interpretació d'aquesta entrevista. Amb un micròfon parlava en anglès, en l'altre parlava en català. És espectacular veure treballar els intèrprets i les intèrprets d'aquest país, però recuperar John de Ràsti en aquesta primera entrevista que hem fet amb traducció simultània és un honor. John, com ha anat el confinament?
Doncs mira,
els intèrprets ho esteu passant malament.
Els intèrprets no ho estem passant bé, perquè
no?
Vivim de reunions, de conferències i de plecs de molta gent, i això ha desaparegut.
Aquesta Barcelona nostra, especialment, que a més és la ciutat dels congressos, vosaltres teniu una feinada relacionada amb això, i deu haver molta tecnologia en la teva feina ara, no? Tot el dia?
Ara, efectivament, la Barcelona que coneixíem de grans congressos està tancada, i doncs ens estem espavilant amb la nova tecnologia per continuar fent la nostra feina a distància.
John de Ràstia és una de les persones que vull entrevistar a ell en solitari abans que acabi aquesta temporada, i per tant, John, ho farem.
Serà un plaer.
Moltes gràcies, John.
Gràcies a vosaltres.